posa't les piles.
Hola, molt bon dia, sieu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Sergio Guardeño i en Mavalea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs primer de tot el que farem serà un tastet informatiu que compartirem amb el nostre company, en Joel Gascón. Després, en el dia d'avui, sostindrem conversa amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Mollet, Laura Jara, i és que justament durant aquests dies estan fent jornades de portes obertes a les diferents escoles i instituts de la nostra ciutat. Volem saber-ne d'aquesta oferta educativa i també de com es preveu la preinscripció escolar, que just el Departament d'Educació anunciava la setmana passada que s'iniciarà aquesta preinscripció el pròxim 12 de març. Bé, en parlarem tot seguit. Després tindrem, justament avui que parlem d'educació, tindrem visita d'alumnat, en aquest cas de l'Institut Mollet, que ens venen a parlar de la visita de l'escriptor Pol Castellanos, que van fer al centre educatiu, així que pararem atenció. I a la recta final del programa tindrem a l'espai de psicologia, parlarem de perfeccionisme i ho farem, com és habitual, amb la nostra psicòloga de referència, Teresa Prades. Tot això en el dia d'avui, al Posa't les Piles. Comencem. Molt bon dia, Joel.
Bon dia.
Què destaquem avui?
Doncs si fa uns dies escoltàvem aquí el balanç de l'any de la Fundació Sanitària Mollet, un dels objectius era començar a operar amb un robot, amb la cirurgia 3D. En aquest cas el robot es diu Da Vinci, hi ha molts hospitals que ja ho fan, a Mollet no, i això era un dels objectius d'aquest any, i de fet ens deien d'aquí uns dies en tornarem a parlar, i així ha estat perquè ja s'han dut a terme les tres primeres intervencions amb aquest nou sistema robòtic que, com dèiem, va arribar per Nadal, gairebé era com un regal, ens ho dèiem, però que fins aquests moments han estat fent aquesta formació per poder operar. La implementació d'aquesta tecnologia 3D presenta un doble avantatge, tant pels pacients com pels mateixos metges, i és que el robot Da Vinci permet que el cirurgià tingui un camp de visió més ampli i nítid, amb la possibilitat de tractar àrees anatòmiques difícilment accessibles mitjançant uns accessos quirúrgics de pocs centímetres. A més, l'ús del robot proporciona al cirurgià més seguretat en la tècnica quirúrgica, tant en la dissecció anatòmica com en la reconstrucció, això que representa també un gran benefici pel pacient, que afronta una intervenció menys traumàtica amb incisions reduïdes. Natàlia Llué és directora assistencial mèdica de l'Hospital Universitari de Mollet.
El que implica major precisió en la tècnica quirúrgica, el robot el que ens permet és ser molt més fins i molt més precisos a l'hora d'estar treballant amb estructures anatòmiques en el camp quirúrgic, però també té una millora en quant a la disminució del tremolor que pot tenir una mà humana i inclús major moviment, no? El que permet és que tinguem un moviment de 360 graus. Alhora, les incisions són molt més petites en el pacient i, per tant, tindrà menys dolor, menys complicacions, menys infecció i la probabilitat de que l'estada es disminueixi és un fet. Tot aquest projecte també és bo, com dèiem, pel professional. Estar assegut davant del robot és molt més còmode i plaent pel professional que estar dempeus davant de la taula quirúrgica, i permet una visió 3D que ja teníem, però permet una visió ampliada del camp quirúrgic.
La setmana passada, des de l'hospital, es van dur a terme les primeres cirurgies amb el robot Da Vinci, una d'elles sent general i les altres dues d'oncologia. Antoni Aguilar és el cap del Servei d'Urologia de la Fundació Sanitària Mollet i ha destacat que en les operacions amb càncer de pròstata la recuperació ha estat molt més ràpida i ha millorat el risc de sagnat.
Nosaltres hem començat amb oncologia, concretament amb el càncer de pròstata, que és el càncer més prevalent als homes, i ens permet fer una cirurgia que ara la fèiem oberta, que anava bé, però que hem millorat molt el risc de sagnat, evitar un efecte tan desagradable com els problemes de disfunció erèctil, perquè poden ser més precisos. I els dos casos que hem fet, hem vist que la recuperació en 48 hores el malalt marxa a casa, quan amb la tècnica habitual doncs, eren 4 o 5 dies.
De fet, doncs, ja hi ha molts hospitals que són pioners aquí a l'àrea de Barcelona, com és l'Hospital Clínic, el qual rep molts pacients que volen ser tractats amb aquestes tecnologies 3D, amb aquesta cirurgia robòtica, fet que propiciava també que molts mulletans i mulletanes preferissin ser operats a Barcelona. Per tant, vull dir, no són unes operacions que el pacient, doncs, ara normalment quan se li explica digui no, jo prefereixo que m'ho faci una persona, si més no, quan li expliquen el fet d'aquesta precisió que té un robot enfront a les mans també d'un professional, doncs crec que hi haurà aquesta crida a que la gent superi a través del robot, que de fet, doncs, de moment en aquests pacients no sabrem, potser en un futur, però ara sí que se'ls hi pregunta si volen ser operats pel robot o per mans d'un cirurgià, però crec que potser doncs, quan t'expliquen el que acabo de dir, doncs la gent doncs, tria ràpid.
Molt bé. M'imagino que la tendència serà incrementar aquest tipus d'intervencions, no?
150-200 en volen fer aquest any. No sé també que els dies que falten per acabar l'any, però potser sense comptar els festius, no? Podríem dir que són més o menys mínim una cada dia.
Molt bé. Més coses.
Doncs ara comentem doncs, que cada 8 de març es commemora el Dia Internacional de la Dona i des de Mollet se sumen a la lluita un any més. És per aquest motiu que des de l'Ajuntament de Mollet i les associacions de dones han organitzat un seguit d'activitats en una programació que pretén donar visibilitat a les desigualtats de gènere i avançar per erradicar-les. Un dels objectius principals de les polítiques d'igualtat de gènere desplegades per l'Ajuntament és posar en relleu el paper de la dona a la societat, visualitzar-lo, trencar els estereotips culturals, promoure les igualtats d'oportunitats i, com dèiem, erradicar les violències sexuals. És per aquest motiu que doncs, en parlarem més endavant, també quan arribin a aquests actes, però en el ple de febrer ja es va portar una moció d'urgència per aprovar en el consistori la declaració institucional del 8 de març i, per tant, doncs, estarem pendents també d'aquest acte que ja està penjat, però quan arribi el dia, que em falta poquet, ja la setmana vinent en parlarem de ple, doncs comentarem aquesta agenda extensa que hi ha per celebrar o per, en aquest cas per commemorar el 8 de març.
En tot cas, si ens permeteu, farem la falca el dia 7 de març, que és divendres. Ràdio Mollet farà el Posa't les piles, com ve sent habitual ja en els darrers anys, dedicat a aquesta jornada reivindicativa, i parlarem de dones i bruixes.
Podríem dir que serem els primers en qui començaran els actes, tot just el 7 de març, perquè a les 9 del matí doncs, ja ens hi posarem, però no serà fins al 14 de març que es faran el gruix d'actes que es concentren en aquests dies, o exposicions que fins i tot fins al 30 de març doncs, estaran.
Molt bé, les anirem explicant aquí en els micròfons de Ràdio Mollet. Gràcies, Joel, per aquesta informació. Igualment. I ara anem a saber de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
Bon dia, una situació tranquil·la avui. No esperem que hi plogui i sí que quedaran alguns núvols, sobretot aquest matí en forma de boira, especialment on va ploure més ahir, que és cap a la Catalunya central, cap a Osona, el Lluçanès, el Mollanès, fins i tot, i també en alguns indrets plans de Girona. Aquestes boires es faran de seguida, després el dia acabarà sent net i transparent, sense pluges, i amb vent, que anirà bufant gairebé tot el dia al nord del Cap de Creus i també al sud del Cap de Salou, amb una temperatura, compte, contrastada. A hores d'ara fa més fred que ahir, i en canvi aquesta tarda acabarà sent més càlida, fins i tot, que la del dimarts. Us seguirem a la xarxa.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground, and she's burning it down.
De ben segur que moltes famílies, des de mitjans del passat mes d'aquest mes de febrer, que encara no estem al març, però és fins al mes de març que duran aquestes visites allò de jornada de portes obertes als centres educatius molletans. De fet, d'aquí no res, a mitjans de març serà el període de preinscripció i hem convidat a la regidora responsable d'aquest àmbit de l'Ajuntament de Mollet per tal de comentar doncs, això, la singularitat dels nostres centres educatius i de quina manera es preveu que sigui el curs escolar 2025-2026. Sembla llunyà, però el tenim aquí, a la volta de la cantonada, que es diu. Laura Jara, molt bon dia, com estem?
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de parlar sobre aquest procés de preinscripció que és tan important per les famílies de la nostra ciutat, donat és un moment clau que, com bé sabem, han de triar un centre educatiu, especialment per aquelles persones per aquelles famílies que escolaritzen per primer cop els seus infants, pel que fa a I3 i pel que fa als més joves, que seria els que comencen l'ESO. Llavors, moltes gràcies i res, comencem.
I anem a parlar d'aquests centres educatius, que nosaltres tenim allò la impressió, sempre que visitem un centre educatiu d'aquí de Mollet del Vallès, i a més, si ho fas en aquesta època de l'any, que estan allò les escoles amb molta activitat, perquè és carnaval, doncs la veritat és que ho veus no, amb les activitats que fan, no? I les parets, i penses, quins centres més més guais que tenim a Mollet del Vallès. No sé si és l'opinió de la regidora, diu, bé, això és la imatge, però hauríem de fer alguna mena de retoc, o no?
Nosaltres,
tenim allò uns centres educatius fantàstics.
Contem disposem d'una oferta educativa àmplia i molt diversa. Com bé sabeu, disposem de 10 escoles públiques de primària, en tenim 4 centres concertats i el que serien els 4 instituts públics, i llavors jo crec que contem amb una xarxa educativa sòlida i diversa, integrada per diferents centres públics i concertats, com bé he dit, que es caracteritzen per la seva riquesa pedagògica, el compromís amb la inclusió i sobretot per la innovació en quant a l'oferta educativa.
Mm-hmm. La metodologia, sí, és molt important, certament. Hi ha centres que són fins i tot allò referents, no? Ens agradaria comentar, perquè just aquests dies també des del Departament d'Educació s'ha donat a conèixer ja el període de preinscripció, que començarà a partir de, com dèiem, a mitjans de març, el dia 12. I una de les coses que ha apuntat la consellera, Esther Niubó, és que una realitat, i abans ho estaven comentat amb la regidora, és que, al igual que es parla de que la població envelleix, doncs una altra realitat és que la natalitat cada vegada doncs és menor i que, per tant, cara al curs vinent es preveu una disminució d'alumnat tant en infantil 3 com en primer d'ESO. No sé com entomen des del consistori Molletà també aquesta realitat, que suposo que és arreu, no?
Bé, la realitat és que s'està produint una davallada de la natalitat. Nosaltres, el curs vinent, continuarem seguint el que és la planificació que tenim acordada i que tot vens al curs 25-26. De totes maneres, nosaltres no tenim encara quina serà l'oferta provisional de places, perquè aquesta resolució sortirà publicada el dia 11 de març. Llavors, bueno, nosaltres vam presentar la nostra aproximació de quines són les necessitats del municipi i el que nosaltres traslladem juntament amb tota la comunitat educativa, i la nostra proposta i la nostra demanda va ser que es mantinguessin els grups i que en tot cas es faci una repartició equitativa de l'alumnat en funció de la prescripció. Però fins que no tinguem una foto definitiva de quina és la demanda, de quina és la preinscripció que fan les famílies, no podrem decidir, no podrem saber quin és el panorama definitiu, no? Però en tot cas, nosaltres ens mantenim ferms des de l'Ajuntament a que es mantinguin els grups que tenim acordats segons planificació, i així ho hem traslladat als serveis territorials i així ho hem traslladat al Departament, i aquesta és la nostra posició.
Deia la consellera que aquesta realitat també era una oportunitat per baixar les ràtios a les aules. No sé si és si també des del govern municipal ho veuen com una oportunitat, no? Allò sempre s'ha comentat, allò, les aules estan massificades, no? I clar, amb aquesta situació.
El tema de la baixada de ràtios sí que és una oportunitat, no, per millorar aquesta qualitat educativa, no, per fer una educació més personalitzada, més propera, més poder individualitzar cada infant i fer un acompanyament més proper. Però, en tot cas, el que dèiem, hem d'esperar a la resolució definitiva del Departament d'Educació per veure si efectivament es compleix, però tenim constància de que la consellera està treballant en aquesta direcció, i si la consellera ho ha dit, nosaltres res a dir, totalment d'acord.
Quines dades treballen vostès, allò de famílies que debutaran per primera vegada, no?, en l'àmbit escolar? No sé si tenen ja les xifres o no, allò de dir, doncs, segons el padró, hi ha tants, no?, tants infants que s'han d'escolaritzar infantil, no?
Segons les últimes dades que tinc del cens, que no són aproximadament de l'octubre o del novembre, que és quan es va començar amb tot el tema de la planificació, es preveu que aproximadament uns 344 infants serien els que estarien en edat de començar I3, i al voltant d'uns 516 alumnes s'incorporarien a primer d'ESO. Aquestes xifres es van fer servir i són fonamentals per la planificació de l'oferta educativa i per garantir que cada infant tingui una plaça assegurada. Però, en tot cas, hi ha variacions i un cop es tingui la foto, com deia, de quina serà l'oferta provisional de places, es demanen les dades del cens i es treballa amb les dades actualitzades.
Quina és la relació que tenim amb el Departament d'Educació? Dic que perquè vostè ha fet al·lusió, no?, a aquesta planificació. Recordem que anys enrere ja s'havia fet allò tancament de grups i des del consistori Molletà es va dir, escolta'm, el tema d'educació és un tema sensible, treballem amb una planificació perquè després no tinguem sorpreses. Vostè mateixa comentava, no?, el curs 2025-26 ja finalitzarà i ja estem treballant de cara a continuar, no?, amb aquesta línia de treball.
Doncs, afortunadament, tenim molt bona sinergia. Jo, com bé sabeu, acabo d'aterrar, però la veritat que les converses amb la directora de Serveis Territorials estan sent bones. Hi ha voluntat de treballar de forma conjunta per trobar la millor solució per tota la comunitat educativa. I llavors, doncs, bueno, estem en converses. Com ja he comentat abans, ara el curs vinent acabarà la planificació i llavors nosaltres ja hem començat a entomar aquestes trobades per poder planificar una nova oferta de mig o llarg termini.
Mm-hmm. Tenint en compte aquesta realitat que estaven comentant.
I tant,
no?
Tenint en compte la realitat i tenint en compte que la davallada, doncs, s'ha de treballar per millorar aquesta qualitat educativa.
Entenem que també amb el Departament d'Educació abordant el tema de Can Vila, de l'escola de Can Vila, ho diem allò perquè fa escassament un parell de setmanes hi havia aquesta sentència favorable, no?, al consistori Molletà, i no sé si en aquesta... doncs se n'ha assegut ja a la taula i han dit, escolta'm, això com ho fem, no?
Bé, amb el tema de Can Vila estem en constants comunicacions amb el Departament d'Educació, donat la sentència de l'escola Can Vila acaba d'esdevenir ferma, i ara cal fer una valoració de com s'executa aquesta sentència, perquè el que reconeix la sentència és que s'ha de fer una reconstrucció, rehabilitació, perdoneu els tecnicismes, de lo que serien els edificis declarats en ruïna. Llavors, nosaltres el que volem és que es doni una solució que benefici a tota la comunitat de Can Vila. Llavors, actualment s'està treballant en aquest sentit, donant la nostra prioritat és que qualsevol acció que es faci pensant en el benestar de l'alumnat de Can Vila, que tant ha patit tant l'alumnat com els professionals, com l'AFA de Can Vila, assegurant que disposin dels espais adequats a les seves necessitats i en les millors condicions possibles.
Mm-hmm. De fet, allò, gràcies a l'actuació que es va fer, no?, doncs, el curs ha pogut transcórrer amb absoluta normalitat. Si més no, nosaltres hem tingut oportunitat de parlar amb professionals del centre de Can Vila i així ens ho han dit, no?
Bueno, això es remunta fa un parell d'anys.
Sí.
Jo no estava al càrrec, tinc entès que van patir molt, perquè sí que es va haver de
cercar una solució així molt ràpida,
de buscar una solució en qüestió de mesos. Es va patir molt, però efectivament l'Ajuntament es va posicionar a favor i al costat de l'escola Can Vila, i crec que això, a més d'una victòria econòmica, també és una victòria moral, perquè tinc de ben sabut que es va passar
malament.
Es va passar malament,
però és cert que es van instal·lar uns mòduls que
sí,
han donat un servei, que això és el que ens referíem, que ens han remès que... Bé,
sí, sí,
que
sí,
la
sí, sí, no,
que...
no, no, els mòduls estan complint la seva funció, i en tot cas... és el que diu la sentència, és competència del departament decidir quina solució dona al tema de les infraestructures de l'escola Can Vila.
Laura Jara, per a aquelles famílies que ens estiguin escoltant i que diuen, escolta'm, a partir del dia 12 hem de fer la preinscripció, on es poden adreçar si tenen algun dubte? Evidentment, poden anar aquests dies, allò que dèiem, no?, les jornades de portes obertes. No sé si Laura Jara ha aprofitat per fer alguna visita als centres educatius per saber de com estan funcionant aquestes jornades, però més enllà d'això, recordem que tenim a l'Institut Municipal d'Educació, no?
Correcte. Bé, jo estic començant a fer la ronda de visites a les escoles, però, en tot cas, les famílies, com bé saben, han de fer la preinscripció a través de la web. És una preinscripció telemàtica, però si tenen qualsevol problema o mancança, es poden dirigir al centre educatiu de primera opció. I, en tot cas, si tenen qualsevol problema, tenim l'Oficina Municipal d'Escolarització, que depèn de l'Institut Municipal d'Educació, que els, amb cita prèvia, prèviament concertada a través del telèfon que tenim disponible a la web, doncs poden demanar cita i les companyes, les tècniques d'educació, li donaran suport a aquestes famílies que tinguin qualsevol problema o que vulguin resoldre qualsevol dubte relatiu a l'escolarització dels seus infants.
Jo recordo que fa anys, suposo que encara es manté aquelles famílies que porten per primera vegada els seus fills a l'escola, no? Se'ls feia arribar una informació posteada, No sé si això es manté o es manté de forma telemàtica, no sé.
A primers de febrer mitjans vam enviar la carta oficial, no?, remetent-nos a aquestes famílies que tot els seus infants iniciaven a l'I3 o l'ESO. Els hi remetem la carta signada per l'alcaldessa i per mi, convidant-los a que participin a les jornades de portes obertes i amb el tríptic informatiu d'aquestes jornades dels horaris i de com han de també reservar aquesta cita per poder fer les visites a les escoles que estiguin interessades.
En tot cas, el missatge de tranquil·litat m'imagino que és que les famílies no pateixin perquè tenim oferta tant pública com concertada a la ciutat per donar resposta, no?, a tota la demanda que pugui haver-hi.
A Mollet comptem amb una xarxa educativa formada per centres públics, com ja he dit, i per centres concertats que treballen de forma conjunta per donar resposta a la demanda de places. En tot cas, m'agradaria destacar que per percentatge d'elecció d'escola pública i concertada hi ha prou oferta. Cap família ha de patir perquè totes les famílies que vulguin demanar una plaça a l'escola pública tindran una plaça coberta i llavors destacar, no?, pues que l'escola pública és fonamental per la oferta educativa de la ciutat i en col·laboració amb els centres concertats assegurar que totes les famílies tinguin garantida una plaça.
Uh-huh. De fet, veiem que una de les novetats de la preinscripció, segons el departament, és també el de mantenir la matrícula viva. Imagino que també en els centres educatius molletans, que és allò doncs, per famílies nouvingudes que potser arriben quan ja s'ha fet tot el procés educatiu i es poden incorporar, evidentment, els seus fills, filles.
Nosaltres fa molts anys que treballem amb la matrícula viva, llavors el que diem, aquelles famílies que facin un canvi de municipi, de residència, a famílies nouvingudes, també disposen d'aquesta opció de tenir una plaça garantida a l'escola pública i llavors, bueno, això es gestiona a través de la Comissió de Garanties d'Admissió que juntament amb l'OME doncs, s'encarrega de gestionar tot el procés i sobretot, i el més important, que aquest infant tingui una plaça a una escola del nostre municipi.
Que sapigueu això, que encara hi ha jornades de portes obertes. De fet, nosaltres també tenim aquí el cartell
molt bé.
Que ha elaborat el consistori molletà. Moltes d'aquestes s'han de sol·licitar cita prèvia perquè es fan de forma personalitzada. Si teniu dubtes, doncs el millor és adreçar-se a aquest centre perquè els professionals us podran atendre i resoldre aquells dubtes. Si no, com comentava la regidora, l'Oficina d'Educació, doncs també portes obertes per a aquelles famílies que diguin, escolta'm, això no m'ha quedat del tot clar, o aquesta preinscripció que he de fer de forma telemàtica no me n'en surt o no tinc clar aquest concepte, doncs també us podeu adreçar.
Doncs bé, nosaltres dir des de l'Ajuntament que convidem a totes les famílies, bueno, aquelles que ja hagin iniciat, perquè això va començar el 13 de febrer, tot acaba ara, si no m'equivoco, el 9 de març, convidar a que visitin els centres i que si tenen qualsevol dubte es poden dirigir a l'Ajuntament, que nosaltres sempre estem en disposició d'ajudar aquestes famílies que s'enfronten a aquest pas tan important, no? Que és donar inici a l'etapa educativa dels seus fills i que estiguin tranquils, que compten amb el suport tant del departament com nosaltres des de la part que ens toca de l'Ajuntament i concretament des de l'Oficina Municipal d'Escolarització, i res, i a gaudir del procés.
Doncs Laura Jara, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una propera.
Moltíssimes
gràcies.
Perquè
sabem que té moltes responsabilitats, així que en un moment o altre la tornarem a convidar al Posa't les Piles.
Doncs ens veiem aviat.
Que vagi
gràcies.
Molt bé. Adéu-siau.
Tot allò que passa a Mollet, a Posa't les Piles.
Donem la benvinguda a l'espai que compartim amb els centres educatius de la ciutat. És l'espai que anomenem el CIES al Piles. Just avui que ens ha acompanyat la regidora d'Educació, ves per on ha coincidit. Bé, en el dia d'avui ens acompanya alumnat de l'Institut Mollet, concretament són alumnes de tercer d'ESO, i ens venen a parlar d'una activitat que han fet en el marc de l'assignatura de català. Concretament tenim el Daniel. Molt bon dia, Daniel.
Bon dia a tothom.
Molt bon dia. Està acompanyat al costat de l'Andrea.
Bon dia.
Estan compartint micròfon, és a dir que molt bé, bon companyerisme. Després sí. Tenim allò en David.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per venir. També en Joel.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. L'Alba.
Molt bon dia.
Que a més ens ha portat aquí un cartell que no podeu veure, però què posa aquest cartell, Alba?
Visita d'en Pol Castellanos.
Que és el que parlarem avui, no?
Sí.
Ens explicaràs qui és en Pol Castellanos.
Sí, bueno, el Pol Castellanos és un autor d'un llibre que vam llegir com a... a lectura obligatòria de català, però crec que tots concedim que aquest llibre ens ha agradat a tothom, ja que parla d'un misteri, però un misteri que és de la nostra edat i és molt, bueno, és molt adequat i bueno, és un llibre molt fàcil de llegir i molt fàcil de comprendre.
Doncs ara ens diran allò el títol i la temàtica, allò, ja ens ha dit allò de misteri, però una miqueta la història. No sé si serà la Meritxell qui ens parlarà d'aquest llibre. Molt bon dia, Meritxell.
Bon dia.
Et va agradar? Diu l'Alba. Sí. Jo crec que ens va agradar a tots.
Sí, a mi em va agradar també.
Sí? Per el misteri, perquè igual el personatge o la personatge...
No, bueno, per als personatges, per com els escrivia, perquè en el llibre com els escriveix molt bé, i et donava com la facilitat de ficar-te el llibre dins d'ell.
No sé si és el cas també de la Nerea. Molt bon dia, Nerea.
Bon dia.
A tu també et va agradar aquest
sí,
llibre?
Sí, em va agradar bastant i va ser molt interessant i a mi de llegir com bé han dit les meves companyes.
I desvetllem el títol?
L'assassina de Venècia.
L'assassina de Venècia. Hem de dir que en Pol Castellanos és un autor jove, us va acompanyar a l'aula. M'estàveu explicant que va ser la professora, la Glòria, que us ha acompanyat també fins aquí, fins als estudis de Ràdio Mollet, ens està vigilant allò a través de la peixera. Que ella us va fer la proposta d'aquesta lectura i, a més, que ha estat un plus el poder comptar amb l'autor. Expliqueu una miqueta perquè crec que, més enllà de llegir el llibre, n'heu fet un treball previ a l'aula, no?
Sí,
qui ens explica? A veure, el David.
Doncs, bueno, vam fer diferents treballs en relació amb el mateix llibre. Vam provar de fer, primer de tot, una espècie de gran pancarta amb tota la història, tots els llocs on han passat els personatges principals durant la història. Era una espècie de mapa, seria el mapa d'Europa, i amb les localitzacions on han passat els personatges. Vam també fer alguns treballs de recerca sobre... la informació de ràdios i alguns periòdics que sortien a la mateixa història, i també vam fer un treball a part que va ser el d'un dossier, un petit dossier on de respostes on evidentment es tenia que completar a mesura que continuaven fent el llibre.
Doni-do. Escolta'm una cosa, Nerea, el David deia, doncs, de localització, es diu l'assassina de Venècia, però no passa tot a Venècia, passa a diferents...
Passa a Itàlia, Venècia, i després es va anant cap a Dubrovnik i tota aquesta mena de la costa.
De països europeus, no?
Sí.
Ciutats europees... Mm. Que queden allò relativament properes a Itàlia, no?
Sí.
L'època en què es desenvolupa, Meritxell, aquesta història?
Aquesta història se'n desenvolupa més o menys a l'època de la Segona Guerra Mundial i, bueno, a la primera.
A la primera,
primera Guerra Mundial. I, bueno, ens va explicar una mica... que ho va fer amb aquest propòsit i amb algunes coincidències de l'època.
I, Alba, quina mena de ràdios i de mitjans de comunicació vau descobrir que hi havia en aquesta...
Doncs vam descobrir la primera que s'utilitzava, la primera que es va fer servir, i no vull dir spoilers del llibre, però la nostra protagonista, la Carla, l'utilitza per salvar-se de moltes situacions que passen en el llibre. I és com un objecte que és molt important al llibre.
Daniel, l'assassina de Venècia vol dir que hi ha molta sang i fetge pel mig o què?
No.
Hi ha molts assassinats?
No, malbé seria que una confusió d'aquesta noia que la gent creu que ha assassinat, però realment no ha assassinat. És que tampoc vull fer ningú spoiler ni res. És que no sé molt bé com explicar-lo, però no.
És una lectura, Andrea, que enganxa. L'Andrea ens ha dit, a mi m'agrada escriure,
sí,
m'agrada llegir, sí?
Sí. Potser he escoltat gent que ha dit a classe que li ha costat una mica com agafar-li el ritme a la història, però que mentre més llegeixes, més t'enganxa, t'enganxen els personatges, els escenaris, te'ls pots imaginar molt bé,
com van dir abans les meves companyes, que representava molt bé tots els personatges i feia com que puguis ficar a la història.
És a dir, que és molt descriptiu, sí. En Pol Castellanos.
Sí, bastant.
I que un autor jove, Joel, us traslladi allò a principis del segle XX, allò Primera Guerra Mundial, no, li vau preguntar com és que ens traslladava, feia aquest salt a la història? Perquè s'haurà hagut de documentar, no?
Sí. No sé.
No saps ben bé allò...
Preguntar-li, no li vam preguntar.
Tu què li vas preguntar? Si és que li vas preguntar alguna cosa.
Doncs, si feia més llibres, no?
Sí. Li vas preguntar jo si faria... Ha donat un cop a la taula i s'ha sentit, oi? Sí. Això és el que ha passat, Joel. Digues, li vas preguntar si tenia... Perquè heu estudiat una miqueta també l'autor, més enllà, sí, de l'assassina de Belén.
Vam fer cartells amb la seva biografia, els premis... Bueno, no l'havia estudiat i... Bueno. La informació seva.
De fet, veig que té allò una pàgina web que es diu polcastellanos.com.
Sí, ahir vam treure tota la informació per fer aquelles cartolines.
I què és el que més us va cridar l'atenció de la seva biografia, Alba?
Bueno, bàsicament tot d'on havia estudiat, que bueno, ara mateix ens va dir que era professor d'una escola, deien, crec que de tercer d'ESO també.
De català.
Sí, de català. I... Bueno, ens va dir que els seus personatges també van ser inspirats en la gent de la seva... Bueno, els seus alumnes, ja que tenien un comportament com els personatges principals.
Tots estic... Jo acabo d'entrar a la pàgina web del Pol Castellanos i veig que totes són allò històries així com de misteri, no? Si més no, el títol, la cara, sí, fosca de les llegendes, l'assassina de Venècia, l'impostor de Viena... no sé si us ha entrat allò el cuquet, Andrea, tu que t'agrada, allò de dir, i m'agafo un altre.
A veure, quan ens va venir a parlar el Pol Castellanos, el que em va cridar l'atenció fue, ui, ho sento, va ser que va dir que estava escrivint un llibre que era un que apareixia dins de la història.
Ell?
No, o sigui, a dins de l'assassina de Venècia,
sí,
hi apareixia un llibre i aquell estava com... fent a la vida real, amb totes les històries.
Ah. A veure...
Ara mateix, el que diu l'Andrea és veritat, però el llibre que surt a la història, que seria La cara fosca de les llegendes, que és un llibre que ja està, que ha escrit, que va escriure després de l'assassinat de Venècia. I, en general, tots els llibres estan connectats. Primer de tot, tenim el llibre de l'assassinat de Viena, que va ser el primer de tot. On va...
L'impostor de Viena, sí.
On va treure un personatge que va ser la Carla, la nostra protagonista, i li va agradar tant com li va quedar el personatge que va decidir fer una història amb aquest personatge com protagonista.
Ah, és a dir, és com una mena de trilogia.
Sí. I després, al mateix llibre de l'assassinat de Venècia, el que hem llegit nosaltres, surt La cara fosca de les llegendes, que és un llibre amb aquests relats històrics de tota la vida, de la Blancaneus, els Tres Porquets, però com eren abans, amb no aquest ton tan fantàstic i tan bonic, sinó amb un to més fosc, com diu el propi nom, i amb temes menys com alegres.
És curiós perquè en David ens ha dit, a mi no m'agrada massa llegir, i de misteri, doncs la veritat, no em crida l'atenció, però aquest llibre en concret sí que t'ha...
No, sí.
T'ha enganxat.
En general, ja, com ja he dit, no sóc molt fan de llegir, en general, no tinc l'acostum, però quan m'he posat a llegir aquest llibre, aquest tema del misteri que et posen i et deixen amb el caramel a la llengua, doncs he estat tota l'estona amb saber què passarà i amb el dubte. I així que t'enganxa per saber què és el següent que pot passar.
Alba, tu t'agrada la lectura?
Sí, a mi sí.
A tu sí. I acostumes allò, més enllà de les recomanacions o obligacions que us marquin allò a l'institut?
Sí, bueno, jo en el meu temps lliure llegeixo moltíssim, perquè com que m'agrada molt ficar-me en la història, en llegir tots els personatges, tot el que explica, i quan la Glòria ens va posar aquest llibre, doncs jo vaig pensar, bueno, aquest llibre no sé si m'agradarà molt, perquè jo... La veritat que no hi llegiu molt misteri, però quan, com ha dit el meu company David, quan el vaig començar a llegir, doncs em va agradar molt, perquè com ha dit també, el capítol terminava i tenies ganes de tornar a llegir l'altre, perquè et deixava com un suspès.
Ahà, molt bé. La Meritxell, que la tens al costat, crec que també anava acotant amb el cap. No sé si a ella també li agrada la lectura o no.
Sí, bueno, però és una mica quan tinc algun temps lliure, doncs si agafa algun llibre i, bueno, com diu l'Alba, el misteri no és el meu preferit, però si aquest llibre és, et dona ganes de continuar llegint.
És un llibre que, a més, ha rebut un premi, no, Nerea?
Sí, ha rebut un premi bastant
Ramon important, Montaner, sí.
I a part d'aquest, molts més, aquest llibre, tant a l'Impostor de Viena, i vam estar mirant això també a la biografia, com ha dit l'Alba, al cartell, i ho vam posar, i també.
Uh-huh. Això de tenir l'autor allà a l'aula, què ha suposat per vosaltres?
Sí, va ser molt interessant i va transmetre com... puc preguntar tot i aquesta persona ha escrit aquest llibre, el que he llegit jo, i va ser molt emocional.
Daniel, vosaltres ja sabíeu quan teníeu el llibre, quan l'estàveu llegint i preparant, sabíeu que us vindria a visitar l'autor?
A veure, això de que vindria l'autor a visitar-nos, no ho va dir al principi, però quan ja més o menys havien acabat el llibre, ens ho va dir, i ja és com... Mare meva, ve l'autor, no sé, era... ens va impactar una mica.
Mm-hmm. Joel, que una persona jove com en Pol Castellanos doncs, escrigui, que escrigui aquest tipus de llibres, no sé si penses, ai, a mi m'agradaria en un futur... No sé si ho veus com una possibilitat.
A veure, a mi els llibres de misteri m'agraden molt i a mi en un futur doncs sí m'agradaria ser escriptor i aquests temes m'agraden molt.
Suposo que el Pol Castellanos us va dir que s'havia de treballar molt, no?, per ser escriptor, que no és allò d'agafar... que has de tenir una disciplina, no?
Una idea.
Què us va explicar, Joel?
Doncs, primer de tot, es treballa molt, no és això i ja està.
Uh-huh.
Té un bon temps
de dedicació.
De
fet, l'Andrea, junta amb el Tobias i el Miquel, que avui no ens acompanyen, però que entre tots tres sí que vau tenir oportunitat, no?, de fer una petita entrevista.
Sí, una entrevista, però més en privat. Sí, només estàvem jo i els meus companys i el Pol Castellanos en una habitació per poder gravar-ho.
I explica'ns una miqueta, això imposa més? Allò de dir, ui, vaig a gravar, vaig a fer de periodista.
No, la veritat que no, perquè el Pol Castellanos és una persona que dona com molta... no sé com dir-ho.
Confiança.
Sí, confiança. I és com si fos... O sigui, no dona com... no fa tant impacte.
És una persona propera.
Sí, és una persona molt tranquil·la, també.
Mm-hmm. Vas aprofitar també tu per preguntar, escolta'm, què he de fer? A mi sí que m'agradaria.
Sí, era una de les nostres preguntes.
Mm-hmm.
I va dir que bàsicament era ser constant, escriure sempre i, bueno, bàsicament això, ser constant.
I que per escriure, crec que nosaltres hem sentit l'entrevista i que, de fet, la escoltarem ara a continuació. Crec que també deia que t'havia d'agradar llegir, no?
Clar.
Perquè també, doncs, llegint s'aprèn a escriure.
Sí.
Mm-hmm. L'Andrea, que està llegint en aquests moments?
Bueno, és que ara mateix no m'estic llegint res, però fa poc em vaig llegir Rebel·lió a la granja, de George Orwell, i altra de George Orwell, que era el de 1984.
Mm-hmm. Molt bé. Van agradar?
Sí.
I eren allò perquè algú te les havia recomanat, aquestes lectures, perquè eren obligatòries?
No, o sigui... Eren perquè són llibres clàssics que em sembla que molta gent se'ls ha llegit. Me'ls va recomanar el meu germà, que també li agrada bastant llegir, i em van agradar.
Mm-hmm. Molt bé. Algú que vulgui compartir alguna lectura? Algú que vulgui dir, escolta'm, us recomanem aquest llibre del Pol Castellanos per algun motiu en concret? Ja heu dit allò que enganxa, és molt descriptiu, no? David?
No, en general jo veig que en general és un llibre que per el que ha guanyat no crec que tingui el suficient reconeixement que es mereix. Per exemple, buscar informació del mateix llibre, hi havia pocs llocs on aquest llibre podíem trobar bastant informació. Era com que es tenia com més apartat d'un llibre que té molt de potencial, és molt bona història, molt bons personatges i tot ben construït, repassat i sense cap argument fallit. em sembla que no té el reconeixement que es mereix.
Uh-huh. Imagino allò, com dèiem, com l'ambientació, heu dit, no?, que és la Primera Guerra Mundial, també va haver de dedicar un temps i un esforç a documentar-se. No?
Em va explicar que sí, que va fer un treball de recerca, de buscar informació, molta informació, i ens va explicar fins i tot que va utilitzar un fet de la vida real, que va trobar per fer-ho al llibre. Perquè hi havia, quan va començar no sé si va ser la primera o la segona,
primera.
La Primera Guerra Mundial, van matar a un sacerdot o alguna cosa així, una figura cristiana, i en la matrícula del cotxe el van matar, era exactament la fetge on s'acabaria la guerra. I ell va utilitzar aquest mateix coincidència per poder fer la finalització del seu llibre.
Jo crec que la Glòria deu estar prou satisfeta del resultat d'aquesta visita d'en Pol Castellanos. Jo crec que a vosaltres, no sé si l'heu agraït, allò, el fet de dir, escolta, més enllà de proposar-nos aquesta lectura, gràcies per portar-nos també a l'autor, a l'aula, sí, que sempre és allò com un petit privilegi, no? No sé si el recomaneu, allò, als oients, sí, els dieu, escolta'm, si teniu una estona, per què no agafeu aquest llibre? Sí? Els hi recomanem. Bé, doncs, si voleu saber-ne més coses, escolteu, li hem dit abans als companys que escoltaríem aquesta entrevista que va fer l'Andrea, junt amb el Miquel i el Tobias. Mm-hmm. Així que acabem aquesta participació vostra aquí als estudis de Ràdio Mollet, escoltant aquesta entrevista que vau realitzar el Pol Castellanos. Segur que és molt interessant. Nosaltres ja l'hem escoltada i la recomanem. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Vaig començar a escriure. Doncs mira, vaig començar a escriure des que era petit, sempre m'ha agradat escriure. I el quan seria aquest? L'altre que m'has dit, el quan, i l'altre que era...
I per què?
I el per què és perquè m'agradava allargar les històries que m'agradaven. Quan jo llegia una història, necessitava seguir, doncs continuar amb aquells personatges més temps, i tenia com aquesta necessitat de posar-ho sobre el paper, de narrar, d'explicar. I va ser com una mica una cosa natural, una cosa que m'agradava fer, explicar coses. Després, ja a poc vaig anar veient que, doncs, que tenia els meus personatges, no? La meva història, i que és una cosa que s'ha de treballar molt, no?
Tenies algun referent abans de començar a escriure?
Algun referent de literari, diguéssim, d'algun escriptor. No especialment, sinó que tot el que vaig llegint ho vaig interioritzant, no? Llegir parlo... de que amb aquests llibres que estic escrivint recordo molt el Jules Verne, que era un escriptor de Besora de Volta al Món en 80 dies, que era un escriptor d'aventures, de misteris, que a mi m'agradava molt quan era petit. Te'n podria dir molts. Hi ha molts escriptors que són clàssics, que són molt bons, actuals també. Okay. Knits, Dostoyevsky, molts. És que no em vull guanyar.
Per què vas escollir Venècia?
Venècia és una ciutat que té un potencial en si com a història de fantasia i història de misteri. És una ciutat que té tots aquests elements, no? Perquè té aquesta cosa misteriosa en si, que és una ciutat estranya, fosca, una mica decrèpita, els palazzos, aquests palaus que estan com una mica... que s'estan enfonsant, que estan vell. Des d'aquí pot haver-hi qualsevol persona assassinat perfectament, no? I com a escenari tenia molta força. I a vegades l'escenari també s'aporta ja cap a quina història vols escriure, no? S'apareix si ja penses en històries de misteri, d'aventura, de màgia, no? Potser.
I la forma de ser dels personatges de l'assassina de Venècia té relació amb el teu entorn, la gent o...?
No m'inspiro concretament amb ningú, sinó que més aviat els personatges van sortint com a necessitat de la història, no? Doncs necessites aquí... que aparegui un comissari que persegueixi el protagonista, o aquí necessites algú que sigui el seu amic, no? I aleshores els personatges neixen de la pròpia història, però sí que és veritat, i després quan el poses a escriure, a vegades doncs, hi ha característiques que quan els escrius et recorden de que potser això t'has inspirat inconscientment, doncs el teu tiet és així, o la teva veïta, no? I llavors això sí que va sortir.
Quina és la millor i la pitjor part a l'hora d'escriure?
La millor i la pitjor part. La millor part et diria que és quan acabes, quan acompleixes l'objectiu, no? De dir, he acabat una novel·la, no? Aquest moment, la primera vegada que acabes el primer esborrany, és genial, no? I després has de fer moltes revisions, i a poc la novel·la va millorant, és a dir, aquell primer esborrany no és el que s'acaba publicant, però la sensació de ho he aconseguit, he pujat la muntanya, perquè he escrit totes aquestes pàgines, aquell moment final és el més gratificant. El pitjor segurament és els dubtes de si te'n sortiràs, de si no, de sobretot al principi, de si donant-li moltes voltes a una idea i potser aquella novel·la no acabes fent-la perquè no acaba de sortir bé, i aquesta tortura mental de pensar una cosa i que no acabi sortint. Sí, potser és el pitjor.
Quin és el personatge que més t'agrada i el que més t'agrada?
Com a personatge o com a... És a dir, oralment?
Era el personalitat.
Era la personalitat. Clar, jo el que més m'agrada és la Carla, perquè senzillament és la protagonista. I és la que em va cridar l'atenció per escriure la novel·la. I ella té aquesta força, té aquesta d'allò de protagonista, no? I rebel contra el món, etc. I llavors és la que em va empènyer a escriure la novel·la i per mi és el que té més força. Jo, segurament, el més dolent de tots és el que més m'ha costat d'escriure i el que més, més desdibuixat està en la novel·la, que és el seu pare. El seu pare no surt gaire, però és el més dolent de tots. Sí, que sí, és aquest el que no aniria a aprendre res amb ell.
Tens al cap futurs projectes?
Sí, vaig escrivint coses, sempre vaig escrivint, sempre tinc com projectes allò al fons del cap que estan esperant el seu moment de dir, doncs, posem-nos-hi. I a vegades t'hi poses i no acaba de funcionar o no acabes de trobar la manera d'escriure allò i has de pensar una altra cosa, no? Però sempre tinc com unes quantes coses en ment de les següents coses que vull escriure.
Has tingut un bloqueig creatiu durant l'escriptura i desenvolupament de la història?
Per exemple, amb aquesta no, perquè quan n'hi vaig posar, la novel·la ja la tenia escrita sense escriure-la, és a dir, ja la tenia molt al cap, perquè vaig deixar passar molt de temps, en el qual la novel·la va anar creixent sola, no? De dir, ostres, això, anar pensant, això com ho faria allà. I fins que arriba un moment en què hi ha un escriptor que es diu Jaume Cabré que diu, t'escrius a sobre, no? T'escrius al de bon. I és que necessites ja posar-ho sobre el paper. I arriba aquest moment en què ja tens totes les idees al cap i necessites com asseure't d'una vegada i començar a escriure. I per tant, quan m'hi vaig posar, jo ja tenia com molta de la història ja molt pensada i necessitava començar a escriure. O sigui, que aquesta no em va passar. Amb altres sí que m'ha passat que no acabo de trobar com escriure-la. No és que et quedis sobre davant del paper pensant, sinó que proves coses, no funcionen, ho deixes estar, proves una altra.
Tenies previst des de l'inici com finalitzaria la història?
Tenia pensat en general com acabaria, però sí que hi ha coses en el procés creatiu que et fan replantejar el final. I molt sovint és per millorar. Normalment, si ho canvies, és per millorar-ho, no? Però sí que apareixen idees de la pròpia escriptura, de la pròpia investigació, de la pròpia tal, que fan que facis canvis. I al final doncs, hi ha coses que no havia previst i que vaig acabar incorporat.
I ja per últim, voldries donar algun consell a algun que vulgui ser novel·lista en algun futur o al futur?
Doncs jo et diria dos consells. El primer és que t'agradi llegir, que t'agradi escriure, que t'agradi fer aquestes coses, perquè si ho fas per altres motius doncs no portarà lloc, perquè necessites molt de temps, moltes hores, una tortura mental d'anar-hi pensant i per tant realment has de tenir moltes ganes de fer-ho. Si tu tens les ganes per fer-ho, doncs aniràs picant feta i acabaran sortit, no? I l'altra cosa, doncs, òbviament, és aquesta disciplina de si has d'escriure, si vols ser escriptor, has d'escriure. I per escriure t'has de posar davant el teclat, no? I anar posant paraules, i moltes paraules. Per tant, això requereix molt de temps. És una mica un sacrifici que has de fer. Si estàs disposat a fer-lo, doncs acaben sortint les coses.
Doncs ja estaria, moltes gràcies.
A vosaltres, molt bé.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Us parla Arnau Vilà. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la quitació del deute econòmic que, aquesta tarda, s'haurà de debatre en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que se celebrarà a Madrid. De la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'ha qualificat com a un regal que pagaran tots els espanyols. Tots dos han participat al Congrés en una nova sessió de control a l'executiu.
Usted se mantiene en el poder porque crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios. La última muestra, el regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña, 17.000 millones. Y su portavoz pregunta si condono o condeno, señor Sánchez. Para la mayoría de España, la condena es usted.
¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Yo lo que le digo, señoría, es que no le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Piénseselo mejor, señoría.
A la reunió d'aquesta tarda, el govern espanyol proposarà condonar un deute de 83.000 milions que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. Del total, 17.000 són de Catalunya. El govern i els comuns han acordat construir 1.200 pisos en 14 solars de la Generalitat. Ho ha dit el president Salvador Illa a la sessió de control al Parlament fa uns minuts.
L'habitatge és una prioritat del meu govern, per això hem desplegat diferents mesures en aquest respecte i, efectivament, fruit també de converses amb el seu grup, 14 solars que són propietat de la Generalitat de Catalunya seran posats a disposició del Departament de Territori per poder-hi construir fins a 1.200 habitatges protegits. Són solars que estan a diferents municipis.
Els terrenys estan a diversos municipis, com deia el president Illa, com Terrassa, Llançà, Barcelona, Girona, Tarragona o Figueres. Des dels comuns, Jessica Albiach ha demanat al govern que eviti que 36.000 pisos protegits passin al mercat aquest any. I també en habitatge, el ple del Parlament votarà el règim per sancionar els propietaris que se saltin els topalls de preus de lloguer a les zones més tensionades. També es perseguirà qui falsegi un contracte fent-lo passar per temporal, quan hauria de ser fix. A banda, el govern crearà, a més, un registre de grans tenidors. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, cada dimecres a les 6 de la tarda i els dissabtes a les 3. Ràdio Mollet, on si no.
Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. Eureka. Sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.
El carnaval torna als carrers de Mollet. L'arribada del Carnestoltes i el Ball del Barraló a la plaça Prat de la Riba obriran les festes de carnaval. Com és tradicional, el diumenge anterior a Dijous Gras. La celebració s'allargarà fins al 5 de març, dimecres de cendra. Ho Podeu consultar totes les activitats del Carnaval a Mollet al web molletvallès.cat, a l'apartat d'agenda.
La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Tot allò que passa a Mollet, a posa't les piles.
Donem la benvinguda a l'espai que compartim cada dimecres, sí, ho anirem repetint tota la temporada. Els dimecres és quan compartim temps de ràdio amb la nostra psicòloga de referència, que esperem que també ho sigui per a vosaltres. És Teresa Prades, és una de les professionals que trobareu al Centre de Psicologia Psicotrés de la nostra ciutat, situat al carrer Francesc Cambó, número 19, al telèfon de contacte al 93 570 45 18. Repetim, 93 570 45. 518. Podeu consultar els diferents serveis que ofereixen a través de la pàgina web psicotres.net, aquest 3 va amb número, i a més són presents a diferents xarxes socials. Benvinguda, Teresa.
Bon dia.
La Teresa, quan ha arribat, que s'ha creuat amb aquests nens de l'aula d'acollida, no?, que fèiem allò presentacions, avui estàvem fent allò tot d'acollida, avui ens has proposat parlar de perfeccionisme.
Sí.
I anem a explicar una miqueta per què triem allò el perfeccionisme. D'entrada podem dir allò que és una cosa positiva, no? Mirar cap a la perfecció, però portat al límit, sí, o amb una exigència excessiva pot arribar a ser perjudicial.
Sí, a veure, el perfeccionisme significa que tot el que fas, tots els projectes, totes les activitats que fas, intentes fer-les el màxim de bé possible, no? Arribant a la perfecció. Cosa que la perfecció no existeix, però bueno.
Clar, i a més, jo quan he vist allò perfeccionisme, dic, clar, depèn, perquè igual una cosa que per tu és perfecta...
També,
aquí està. Igual hi ha un altre que diu, no, això no és perfecte.
A no ser que siguin coses completament mesurables, com pot ser pues, una operació d'un ronyó, no? Llavors sí que pots dir, aquí ja no entra l'error.
O sí,
però vull dir que quan una cosa es pot dir que és perfecta és perquè és mesurable, no? I podem dir, vale, doncs està tot bé, tot és correcte, no? Potser la paraula seria correcta. Mm-hmm. Llavors, voler arribar a la perfecció jo crec que és un objectiu una mica... A veure, si tu ets conscient de que tens un límit i que pots arribar a un cert grau de perfecció, però si no hi arribes no passa res, ho vius bé. Però clar, si ets d'aquelles persones que fins que no et queda com ell vol o ella vol i arriba aquella perfecció i no està completament contenta del resultat i vas més i més, arriba un moment que, clar, no arribes mai en aquesta perfecció que tu vols, no? Llavors això et fa sentir pues, decebut, trist... Et pot provocar una certa ansietat, no?
M'has fet pensar, Teresa, al mes d'octubre podem dir que se celebren moltes activitats a l'entorn de la salut mental, no? S'està posant molt d'èmfasi. La setmana passada nosaltres fèiem un programa especial i sortia el tema, com estava vinculat amb la feina, que sortia el tema allò de les capacitats, i una de les usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària d'aquí del Centre de Salut Mental de Mollet deia, clar, jo tinc les meves capacitats, vaig intentar incorporar-me a una feina i no és que no ho fes bé, però no anava al ritme no? Que m'exigien, és a dir, que de vegades un pot fer les coses bé, però també la perfecció és que actualment és que has d'anar allò de dir, bueno, doncs si has de fer tantes peces l'hora, no? Encara que les facis bé...
Aquí hi ha dues coses. Primer, que en el món laboral jo crec que s'escolleix les persones pel currículum, però no per les capacitats que té. Llavors, quan tu accedeixes a una feina, el que està per sobre teu i que és el que dirigeix, diguéssim, hauria de saber cada persona quines capacitats té i aprofitar aquestes capacitats per fer aquesta feina, aquesta o aquesta. No en general, no? Perquè tu no pots ser bo amb tot. Vull dir, hi haurà coses que se't donaran bé de la mateixa feina, eh? Hi haurà coses que no. Llavors, el que està organitzat, diguéssim, hauria de ser capaç de dir, bueno, aquesta persona fa molt bé això, posem-la aquí, aquesta persona... No? I no exigir tot a tothom, perquè no, és que és impossible, no? Hi haurà coses que se't donaran malament. I l'altra cosa és la pressió social, no? Vull dir, estem en una era, en una època que... el bombardeig per les xarxes socials, per la televisió, per tot les pel·lícules, no? Tots et presenten un model que se suposa que aquell model és el correcte, no? És el que has d'arribar. Clar, tu intentes arribar a aquell model, però te n'adones que per molt que facis, no hi arribes mai, no? I també és una enganyifa perquè el model aquest que se'ns presenta les coses positives, no? La influencer aquesta que ha arribat al top 10 o el deportista que ha arribat al màxim, no? Però, clar, no s'ensenya per arribar aquí què és el procés que ha passat, no? El millor jugador del món ha tingut errors i ha tingut un aprenentatge i això no s'ensenya. O el que està la influencer aquella que...
O els que s'han quedat pel camí, també, perquè exacte. Hi ha molta gent igual que intenta arribar a aquesta excel·lència i no hi arriba.
Perquè
i
és no, un cúmul de no, coses, no?
I pot caure en una depressió,
exacte.
No? I quedar fora del sistema o el mateix sistema l'esclou, no?
Clar, llavors hem de ser molt conscients de, bueno, aquesta és una imatge que m'estan pintant, però jo haig d'adaptar-me a les meves capacitats, a el que jo vull i a el que a mi m'agrada fer, no? Amb el que em sento còmode, perquè haig de fer una cosa que, vale, sí, millor tindré molts seguidors, però no m'hi sento còmode. No? Llavors és una mica l'enganyifa aquesta, no? El perfeccionisme aquesta, perquè tu vols que surti bé i tu ets capaç de dir, bueno, doncs jo vull que surti bé perquè m'agrada fer les coses bé, i l'altre, el perfeccionisme que t'imposa la societat, no? Que llavors has d'arribar allà sí o sí.
Estava pensant que el tema del perfeccionisme, que està bé, no? Que tots treballem per fer les coses de forma correcta, de fer-les bé, però que també generen molts trastorns. Estava pensant també el tema de l'anorèxia, allò de, no? de copiar models, no? Uh-huh. I voler arribar doncs, a això distorsionant la realitat. Fins
exacte,
i tot, no?
Perquè és el que et deia, no? Que aquestes persones ensenyen la part bonica, no? Veus una model i tal, clar, però no saps aquesta model com ha arribat a estar amb aquest cos, no? Llavors, una persona que no té, que no és prou madura, que té un problema d'autoestima, que potser li costa relacionar-se amb els altres, potser a nivell d'aprenentatges no va bé, clar, d'alguna manera, pues, veu aquests models i se sent, pues, que no connecta, no? Que està fora del món, que no val res. Llavors porta moltes vegades per aconseguir aquell cos doncs, a no menjar, no? I els problemes que pot comportar. A més, l'ansietat o inclús la depressió, no? De que tu vols arribar a un model que tu tens aquí al cap, que per aquests motius t'han imposat o tu mateix te l'has imposat, al no arribar, la decepció constant de no arribar a aquest model, arriba un moment que t'arriba a plantejar-te, bueno, doncs jo no valc, no? Soc una persona que no valc, que no encaixo, que no tinc res de bo, i això et pot portar doncs, els problemes de depressió, d'aïllament, inclús de caure en substàncies addictives.
Està pensant que fins i tot aquell que es creu perfecte també es pot sentir aïllat, no?
Sí, ho passen malament. Les persones perfeccionistes ho passen malament quan estan envoltades de persones que no tenen els seus mateixos barems. Va, ja està bé, no cal. Perquè és que arriba un punt que tu has de dir, bueno, ja està bé, és correcte, no? Pues parem. Vull dir, es podria millorar? Potser sí, però clar, hi ha una pressió de temps, hi ha uns objectius que hem de complir. Arriba un moment que tu has de dir, bueno, ja, paro. no? I el perfeccionista aquest que és patològic li costa molt acceptar això, no? Llavors moltes vegades esborra i vinga i tal i ho torna a repetir, però clar, al final no arriba mai a estar satisfet, no?
Aquest perfeccionisme es pot aplicar fins i tot allò en coses quotidianes. Estava pensant allò que hi ha moltes persones que són obsessives amb la neteja, no? Allò que fins i tot veus una mota allò petita de pols i estan passant el drac.
Però bueno, aquí ja estàs parlant d'un altre... que aquest perfeccionisme forma part d'un trastorn. No? Mm. Perquè el perfeccionisme, una persona que no té cap trastorn afegit, ni té una depressió, ni té ni és esquizofrènic, ni té un autisme, no, o és un obsessiu, doncs, bueno, és un perfeccionisme que es pot treballar, no? Clar, la persona que ja té un trastorn obsessiu compulsiu, aquí ja costa molt més. Mm-hmm. Aquí ja entren altres factors que ja no és un simple perfeccionisme.
De fet, abans, quan ha vingut la Teresa, que estàvem allò, fent la pata una miqueta, uns minuts, comentàvem que hi ha trastorns que tenen com a, no?, associats precisament a aquest perfeccionisme, aquesta autoexigència, no? Mm-hmm. Parlàvem de l'autisme, per exemple, sí. Que deies bé, més que perfeccionisme, rigidesa.
Sí, a veure, sí, són persones que tenen una idea determinada de qualsevol cosa i llavors tu estàs veient que aquella idea no és, parteix d'una base incorrecta, que no és del tot, que, bueno, que no li va bé i intentes fer-li entendre que vale, potser això està bé, no? Però potser hi ha una altra opció, no? Que no tot és blanc o negre. Hi ha els grisos, no? Sobretot en les relacions socials. Tu no pots dir que és bo, que és dolent. Bueno, a veure, potser sí que fa coses que no estan bé, però això no vol dir que sigui mala persona, no? Llavors, fer-los raonar sobre aquesta idea, fer-los qüestionar de que, bueno, potser aquest matís tindríem que... No. Pots estar parlant amb ells, sembla que ja els tens convençuts i llavors, quan ja portes mitja hora, diuen sí, però tal, i tornem a la idea principal. Mm-hmm. Llavors és perquè els hi costa molt, no? Llavors, en tot, tant si ets un autisme com si no hi ha, si és un perfeccionisme puro i duro, doncs arriba un moment que tu has d'anar aprenent de que aquesta perfecció potser no l'aconseguiràs en determinats moments i que s'ha de ser capaç d'acceptar allò que ha sortit, no? Que no és perfecte, no, però està bé, està satisfet, doncs bueno, ja està, no? I arribar a aquest punt de dir, bueno, va, paro. No? Perquè és que si no...
El perfeccionisme està associat també a les persones allò que lideren equips o que coordinen equips, o no té per què?
Bueno, pot estar lligat, sí. La persona que és molt perfeccionista segurament la seva perfecció el portarà a posicions elevades, no? En la feina, o fins i tot pot ser un perfeccionisme en les relacions socials, no? Les persones, la persona que tens al costat ha de complir els cànons que tu tens, no? El que deies abans de la neteja, de l'ordre, com s'organitza la cuina, com es posa el paper de vàter, amb cosetes d'aquestes que amb una altra parella, doncs, vinga, va, cediràs. Aquestes persones no, això, les cassoles han d'estar aquí, els plats han d'estar aquí, s'ha de parar la taula en determinada posició, no? Perquè tot ha de quedar quadradíssim.
Milimetrat.
Saps aquelles, els dinars aquells que fan en els palaus quan la reina, sí, a vegades sí, ensenyen sí. La sèrie, que giren un mil·límetre de forquilla, doncs això.
Dèiem allò que tendir cap al perfeccionisme no hauria de ser una cosa negativa, però sí, doncs, et genera, no? Totes aquestes circumstàncies que estem comentant, evidentment et pot allò aïllar, generar una...
Les coses en un extrem sempre són dolentes, és a dir, tu pots intentar ser el màxim de perfeccionista, però si tu arriba un moment que dius, bueno, ho he intentat tot, ho he provat d'aquestes tantes maneres, aquest és el millor resultat, no em desagrada, i ets capaç de parar, doncs, bueno, ets perfeccionista, però ho estàs controlant. En el moment que tu aquest clic no ets capaç de fer-lo, aquí tens un problema, no? Perquè això et dificulta molt la relació amb els altres, tant sigui de laboral com de parella.
Ho deia en el sentit que semblava que estàvem en contra del perfeccionisme i no. Evidentment, un ha d'intentar, doncs, si ha de fer un treball escolar, doncs fer-ho el millor possible,
exacte,
no?
Sí,
o
sí.
A la feina, doncs, evidentment, desenvolupar-la el millor possible, però també ser capaç d'igual dir, escolta, em baixo una miqueta el llistó
perquè no hi ha riu.
Exacte, no? Sí, sí. En el moment que tu no pots controlar aquest perfeccionisme, aquí comences a tenir un problema, perquè tot això media les relacions que tens amb els altres, perquè, clar, els altres no estan en el teu punt, no? Llavors els hi xoca de dir... Si està bé, si és correcte, que ja està, què vols més, no? Imagina't un nen amb un treball. De fet, jo tinc nanos que són molt perfeccionistes, que no toleren l'error ni equivocar-se quan han de fer treballs en grups. Allò és una tortura. Bueno, al final acaben fent el treball sols. Perquè, clar, els altres nens, pues, a veure, ja ho hem buscat, el que volia el profe, ja està. Pues, ja... No, ha de ser tal, no? Uh-huh. O, fins i tot, millor es posen amb les fitxes del PowerPoint, no? Si han de ser d'aquest color, si no... Clar, això és un patiment constant.
Uh-huh. M'imagino que això, un patiment constant, sí, per ells, per l'entorn, i no sé si fins i tot per l'entorn també, l'entorn familiar també, no?
Bueno, imagina't treballar amb una persona que no està mai contenta amb el resultat. Pots acabar, si és el jefe, ho tens fotudíssim. Si és un company, clar, al final aquell company és el rarito, no? El que, uf, ara ens toca treballar amb aquest, uf, quin pal, tal... No? Perquè, clar, d'alguna manera el que tu t'exigeixes a tu mateix ho estàs exigint amb els altres. I, clar, això és molt dur, no? Imagina't una parella que t'està exigint totalment sempre coses que tu no pots arribar-hi, no? O coses que, a veure, no, jo sóc així i m'has d'acceptar així, no? Intenten canviar-te, al final la parella acaba trencant-se.
Uh-huh. Estava pensant també si és el profe el que tens, que és un perfeccionista i tots els treballs, doncs, malament, eh? Per superar aquella assignatura, sempre s'ha dit allò, no?
El que passa que jo crec que al final la feina de professor... el que és la pràctica t'acaba canviant, eh? Perquè o t'adaptes... o deixes la feina. Mm. La feina de professor és durilla.
No, de fet...
En adolescents,
no. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si també és una de les, no, de les professions allò també amb més baixes laborals, també per la pressió.
Sí, però això s'entén perfectament, eh? Home, una classe d'institut, 31 nens. Puf, qui ho aguanta, això?
No, sí, jo sempre ho dic, allò que quan venen tant bé alumnes, de vegades els hi dic als professors, us en penedeixo.
Sí, perquè no són com a les sèries que ensenyen d'adolescents. Aquestes coses no són reals.
Ja.
I 31 alumnes...
En tot cas, Teresa, evidentment, quan el perfeccionisme aquest arriba a un extrem i ens genera problemes, consultem amb un professional, això es pot, deu poder treballar,
sí,
no?
Sobretot,
allò de reduir aquesta pressió.
És fer-lo conscient de que, vale, que està molt bé que intenti fer bé les coses, però que l'error existeix i que l'error d'alguna manera, que això és una altra de les coses que ens van venent, no? De que no ens podem equivocar perquè l'error no té cabuda en aquesta societat i hem de fer entendre que l'error forma part de l'aprenentatge. Sense error no aprens, no? I llavors ser conscient de que tens un límit i que quan arribes a aquest límit has d'acceptar, no? Ser una mica autoconscient de que, bueno, has treballat tot, has fet tot el possible. Doncs aquest resultat és el que val. Podries fer-ho millor? Possiblement, però clar, hi ha unes exigències, hi ha un temps i tu has de donar un resultat. Ser capaç de dir, bueno, arribo aquí i cedeixo, no estaràs content, però cedeixes i ho deixes.
Has dit allò, m'has fet pensar que fa uns anys que en aquestes conferències que es fan de benvinguda de l'inici de curs, doncs que va venir també un conferenciant i que va dir això, doncs que s'havia de canviar el model educatiu i fer-nos veure que a través de l'error també s'aprenia, no? Que no tant era allò passar l'examen i treure nota, sinó que, bé, si no el superaves, doncs això s'havia de...
Malauradament es mesura la nota i a vegades la nota indica que aquell examen l'has fet bé, però no indica que hagis après. De fet, quants exàmens hem fet, o tu o jo, sí, o qualsevol, acabes de fer l'examen i el dia següent ja ho has oblidat.
Sí. S'ha estudiat per aquell examen i
exacte,
per a la compta.
Però això és superimportant, perquè tu entres en una carrera...
S'ha après més si has copiat, que t'has esforçat allò.
Sí. Jo els hi dic als nens, per estudiar, fes xuletes. Després no les facis servir, però estudia fent xuletes. Però clar, és important, perquè tu entres a la universitat i no vas a ser metge. No entra el que està més capacitat, entra el que té millor nota. Uh-huh. Però potser el que té millor nota no està tan capacitat per ser metge com el que no arriba a la nota. Llavors ens ho tindríem que plantejar, això. Sí, sí, has obert aquí un meló que hauríem allò de pensar-hi. Teresa, ho deixem anar aquí.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
De
Fins
res.
La setmana vinent. Adéu-siau.
Adéu.
Posa't les piles, un programa dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una molt bona jornada. Adéu-siau.
dos quarts, notícies.
Salutacions, són dos quarts d'onze, us parla Joel Gascón. L'Hospital Universitari de Mollet du a terme amb èxit tres cirurgies amb tecnologia 3D amb el robot Da Vinci i preveu fer-ne més de 150 aquest any. El sistema robòtic Da Vinci és la darrera i més recent evolució de la cirurgia mínimament invasiva, dotat d'una visió 3D d'alta definició, compta amb instrumentació articulada i està equipat amb un sistema de control simple i intuïtiu que permet al cirurgià fer intervencions complexes mitjançant un abordatge mínimament invasiu. La setmana passada, des de l'Hospital de Mollet, es van dur a terme les primeres cirurgies amb aquest robot, una d'elles en general, i les altres dues d'oncologia. Antoni Aguilar, cap del Servei d'Urologia,